Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Regina Rodríguez Sirvent, Joan Enric Barceló o Boyan Kirguitz, entre d'altres.
Doncs tot això a partir de demà a les 8 del matí, amb el món a recull tota aquesta programació especial des del Palau Robert. Nosaltres hi tornem a les 8, com sempre, que vagi bé, bona nit. Tantes coses a dir.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns, 22 d'abril del 2024. L'endemà ja serà Sant Jordi, un dia especial per tots els catalans i catalanes. Avui, però, encara és l'endemà d'un clàssic que ha deixat la Lliga vista per sentència a favor del Real Madrid i també molta polèmica per algunes decisions arbitrals de Soto Grado, sobretot el gol fantasma de Lamine Yamal. De fet, el president del Barça, Joan Laporta, ha fet avui un vídeo institucional queixant-se del VAR i assegurant que si troben imatges que demostrin que la pilota va entrar, no descarten demanar que es repeteixi el partit. Està molt bé la fermesa de Laporta defensant els interessos del club davant injustícies arbitrals. Ara bé, també m'encantaria veure la mateixa contundència i claredat explicant, per exemple, cap a on va el projecte esportiu després de tancar una nova temporada en blanc plena de partits per oblidar. I això em lliga amb l'altre univers que tenim avui obert. Hi ha aquest univers del gol fantasma al Bernabéu i de l'arbitratge de Soto Grado i tot el que ha comportat en les hores posteriors. I després hi ha l'univers de la banqueta del Barça, que avui ha tornat a fer un gir per alguns inesperat, que és la possibilitat que Xavi continuï, finalment, tot i haver anunciat fa només 3 mesos que plegaria al final de la temporada el 30 de juny. De fet, la Marta Ramon ens ha explicat aquest migdia que Xavi s'ho està plantejant seriosament, però que primer ha demanat veure's amb el president i amb la cúpula esportiva per saber, precisament, cap a on va el projecte esportiu de la temporada vinent i d'aquesta manera tenir alguna garantia que es podrà millorar l'equip amb reforços de qualitat. Sincerament, ens estan tornant bojos a tots plegats. Jo només demanaria una cosa, i a més, la demanaria, si us plau, que algú posi ordre a tot aquest desgavell, perquè amb una temporada en blanc i desastrosa ja n'hem tingut prou. És un moment complicat pel barcelonisme, molts fronts oberts, per tant és nit de ràdio, és nit de Tu Diràs i de sentir moltes opinions. Per això arrencarem un dilluns més amb la veu dels experts del nostre Consell.
El Consell del Tu Diràs.
Amb l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. I el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Bona nit, Aleix. Bona nit, Toni.
Bona nit. Bé. Déu-n'hi-do, de dilluns a dilluns, com sí. Pot canviar la vida.
Sí, sí, quan vas dir la setmana que ve aquesta hora ja sabrem, sí, sí, ho sabem tot tu, perquè no tenim secció de curling, que si no també llepem.
També vull dir que... tot, no?
No, no, i aquí vull manifestar, i no puc deixar sol el meu company de junta, Santi Nolla, que vam fer constant acte, que vèiem que si el Barça guanyava el PSG ja estava a la final, o sigui, és que ho vèiem, sí. Ho vèiem. Sí, sí. O sigui, ara... ho dic seriosament, és a dir, aquí hi ha una cosa d'estat d'ànim, i després del partit de París i amb el creixement que havia tingut l'equip, doncs tu veies el Barça capaç d'eliminar el PSG i després de negociar bé una semifinal contra l'Atlètic de Madrid o el Borussia de Dortmund, les coses com siguin, no? I en canvi avui estem aquí estabornits, estarregats i espallofats.
Sí, i encara sorpresos de tot el que hem viscut, no? Bé, anem a pams. Primer punt de l'ordre del dia avui al Consell, tot el que ha passat al Clàssic, la polèmica derivada del gol fantasma i l'actuació del senyor Soto Grado.
Vamos a chequear, César, espera un poquito, Iñi, la deja sacar.
Están mirando, We are checking, no goal technology.
Está tapando el cuerpo de Luz, ¿vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360, esta no me vale. Esa tampoco.
No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina.
En cas de confirmar-se que va ser un gol legal, com així pensem,
anirem més enllà i demanarem la repetició del partit tal i com ha passat en un encontre d'àmbit europeu per error del VAR.
Bé, we don't have goal technology, no goal technology, we are checking.
Bueno, és que això va ser un moment entranyable, que Gundogan s'adreça a l'àrbitre i li senyala el rellotge i li diu, no t'ha sonat el rellotge? I l'altre li diu, perquè això no és la Premier,
que m'estàs parlant,
no? És la Liga, no?
I després el president Laporta avui, amb aquestes declaracions contundents i fins i tot sorprenents, no?, de dir que si han d'arribar fins al final i demanar la repetició del clàssic, ho faran si tenen imatges que provin que el gol entra al 100%. Ell fa referència a un partit europeu, després ho explicarem en calma, és un partit de la Lliga belga que finalment no es repetirà. En primera instància va haver-hi un jutjat, una instància judicial, que sí va dir que s'havia de repetir per un error flagrant del VAR en un penal, però després hi ha hagut una instància superior que ha dit que no s'ha de repetir aquest partit, que s'ha jugat, que va ser una injustícia, que va haver-hi un error humà, però que no es pot repetir el partit. Bé, veurem què acaba passant. Jo tinc poques esperances que es repeteixi el clàssic, però què en penseu?
Poques. La veritat és que poques.
Què en penseu de tot plegat?
A veure, jo crec que és molt sorprenent i crec que és escandalós. O sigui, a veure, jo entenc que en un clàssic poden haver 4, 5, 6, a lo millor, jugades polèmiques. No? I de 4, 5, 6 jugades polèmiques, pues 3 cauen a un costat, 3 cauen a l'altre, 4, 2, 5 a un. Però és que totes cauen al costat blanc. But totes. O sigui, no hi ha
sempre surt el 36.
Sempre surt el 36.
Que deia Núñez, sí.
I mai millor dit el 36. Però diguéssim, surten totes. O sigui, en totes cauen al mateix. És que no pot ser perquè... A veure, podem estar d'acord. Escolta, jo les veig totes claríssimes. Però puc acceptar. Són dubtoses.
Són interpretables.
Interpretables i dubtoses. Com és que sent dubtoses i interpretables? Sí. Totes, absolutament totes, cauen com la torrada i la mantega. El mateix lloc. Però, sí, sí. A veure, s'està pagant el tema Negreira?
Sí.
O sigui, s'està pagant això? O sigui,
sí. Pot haver influït, ha, sí.
L'amenaça permanent del Madrid amb Madrid Televisió dels àrbitres, sí. Està fent... estan acollonits els àrbitres quan piten al Madrid?
Sí.
O sigui, qualsevol decisió amb el Madrid ha de ser una decisió absolutament, no?, brutal, amb una clara... Perquè, clar, a veure, això hagués estat també més fàcil si l'àrbitre diu que és gol, perquè aleshores si no hi ha imatges que diuen una altra cosa hagués estat gol, no? I clar, com diu que no és gol, aleshores el problema és que no és que, és que no és gol. Jo crec que, a veure, no sé, nosaltres ens envia un lector, ens envia un vídeo que és el que publiquem a portada en les imatges. Bé, jo ho veig claríssim
que ha entrat, sí.
Jo ho veig claríssim.
Hi ha una presa que sembla que entra.
Ja, però no és fake, o sigui, no és fake, no movem les ratlles, no movem la pilota, o sigui, no estem fent fakes, és la imatge que hi ha, que el que fem en la captura la fem més grossa i la posem. Vaja, és que jo ho veig absolutament claríssim. Dius, home, és que és possible que potser no sigui perpendicular... A veure, hi ha 36 càmeres. 36 en 36 càmeres, independentment de l'ull de Falcó, que és evident que s'ha de posar, però diguéssim, en 36 càmeres no es pot, clar, quan el president Laporta diu, escolta, no, jo demanaré les imatges i et donaran les editades, no? Però dic, clar, perquè
si li donen.
No li donaran. O sigui, diran, no, vine a Madrid, que hauràs de veure, perquè han dit que no. No, que no. Però, diguéssim, en 36 càmeres no hi ha cap? Que no hi ha?
És estrany.
Sí, ja és escandalós que la Lliga no tingui l'ull de Falcó, perquè, a més, l'ull de Falcó és l'única màquina que pot donar solució a un problema objectivament, i no s'equivocarà mai, perquè el VAR et pot repetir una jugada d'un penal, però era penal el de Cubarsí, era penal el de Rüdiger, això és interpretable, i per més vegades que t'ho repeteixin. En canvi, si una pilota ha entrat o no ha entrat, no és interpretable.
Mira, Tebas ahir va fer un tuit dient que hi havia hagut errors tecnològics, sí, en algunes
per lligues. Per això ja no ho fan servir el tennis, per això no interessa ningú, però, no, ja està mort, no?, l'ull de Falcó, perquè una vegada es van equivocar. per favor. O sigui, ja això em sembla bastant lamentable. Però després, apuntant en el que deia el Santi, jo crec que l'arbitratge d'ahir va ser el compendi de com, amb una adequada combinació de caradura i subtilesa, pots controlar el resultat d'un partit. Primer hi ha aquest gran escàndol del gol fantasma, però després tens un penal de Cubarsí, bueno, és interpretable, i no és penal de Rüdiger, bueno, és interpretable. No hi ha targeta Camavinga quan se'n va sol a Lamine Yamal.
Vermella, vols dir, potser?
Per exemple.
Sí.
No hi ha expulsió de Modric per dues grogues en dos moments determinants del partit. La primera li perdona i llavors la segona ja no li treu. Bueno, la topada entre Koundé i Vinícius... La targeta només és per Koundé? Vinícius és... que és Rosa Parks, també, quan està jugant a futbol. És a dir, l'àrbitre...
L'entrada de Valverde a De Jong...
Passa que hi ha la pilota pel mig, no?
Sí, bueno.
És... va...
va amb tot, sí.
Bueno, van aixutar tot. Bueno, però en tot cas, ahir totes les decisions van caure del cantó del Madrid. Jo crec que el Barça, i ara si vols entrem a això de la porta...
Sí,
ja, jo no li compro a la porta aquesta indignació. Jo crec que sortir a dir, crec que cito textualment, que està en una situació d'indefensió, que es pregunti per què. O sigui, per què si el Barça és l'equip que amb més i millors jugadors cedeix a la selecció espanyola no té cap influència en la federació, per exemple, no? O quan diu que sumades les decisions a favor del Madrid i les contràries al Barça mostren aquesta distància de punts que hi ha al capdamunt de la Lliga, home, sí, tu pots dir que l'Araujo aquí a Montjuïc van fer un penal el dia del Madrid, bueno, tu hi pots comptar el partit d'ahir, però els àrbitres tenen alguna cosa a veure amb el fet que el Barça no hagi guanyat el Granada, ni a Granada ni a Barcelona, i és el penúltim de la Lliga? O que perdés 3-5 amb el Villarreal, o que el Girona li passés com un avió per sobre Montjuïc. És a dir, tots sabem que el partit de l'altre dia no és un partit aïllat que juguen uns que es troben, no? Són uns que ja fa uns quants mesos que estan jugant la Lliga, i el Madrid ha demostrat molta més consistència que no pas el Barça. Que el Barça estava millorant, que el Barça havia trobat maneres de fer més sòlida de la defensa, que els nanos aquests són un prodigi, i, bueno, si tot el que tu vulguis, que el Camavinga somiarà amb Lamine Yamal, tot el que tu vulguis. Però em sembla que... clarament que el Barça està sent víctima dels seus propis errors, dels seus propis defectes no corregits. I per tant jo crec que el que està intentant fer Laporta és canviar la conversa, desviar-la cap als àrbitres, perquè és clar, és que falta un mes perquè s'acabi la Lliga, la Lliga s'acaba el 26 de maig, queden 6 partits. Bueno, de què hem de parlar? Tu acabes de dir ara, jo crec que ho has dit molt bé, hi ha alguna orientació en general de qui ha de ser l'entrenador del Barça l'any que ve, o això depèn de l'estat d'ànim? O sigui, deixem que Xavi diu que se'n vagi, després, com que els resultats que comencen a encadenar i el joc, les sensacions no són dolentes fins al punt de guanyar a París, volem que es quedi, l'endemà que l'elimina el PSG comença a aparèixer filtracions que donen per fet que Rafa Márquez serà l'entrenador del Barça de la pròxima temporada. Ara volem que torni Xavi. Si diumenge, si dilluns que ve el Barça a veure amb el València, o si guanya el Girona i el Girona passa al Barça a la classificació i el Barça baixa al tercer lloc, no voldrem que continuï Xavi. Bueno, de què depèn la continuïtat aquesta? Clar, no podem estar així. No podem estar així. I no crec que aquesta sigui... una temporada en la que tot es pugui atribuir als àrbitres.
Sí, jo crec que Laporta també va anar, potser que el Madrid en alguns moments s'ha vist que hi havia coses estranyes. Jo ara em ve al cap al partit de l'Almeria, per
sí,
exemple,
sí,
no?
Vull sí, dir que sí, jo entenc la indignació en el sentit de que és una temporada, a veure, jo crec que amb un nivell més alt del que normalment passa, sí, eh? Jo recordo sí. Aquesta i la temporada que va ser la de després de la pandèmia, que va ser també un escàndol.
Quan es reprèn la Lliga, aquelles 11 jornades. És compatible, el que diu l'Antoni en clau Barça i el que ha passat arbitralment.
Jo crec que la indignació de la porta en aquest cas és la que té el culer després d'això i amb una temporada molt complicada i molt dura. A veure, passem... És veritat, estem en una setmana tràgica, amb una expulsió i amb, bueno, no sé, abans crec que has anomenat 7, no? jo deia entre 5 o 6, 7, 7 jugades que totes acaben al mateix
sí,
bàndol, no?
Sí.
O sigui, diguéssim, jo crec que, a veure, que és justa la indignació i que alguna cosa s'ha de fer o s'ha de dir, o no sé si el mirada que repeteix el partit és la millor sortida, però que s'ha de començar a dir basta, perquè és que això és absolutament indignant. I aquesta temporada enguany ha estat, jo crec, que d'una forma molt més potent que altres anys.
Sí, però si només posem el focus en l'àrbitre, el Barça no millorarà. El Barça no tirarà endavant. Estem
jo crec que no s'ha de posar només el focus, però jo crec que després de l'escàndal del Bernabéu, ara és el moment de posar-ho. O sigui, entenc que diguéssim, és només això, no és només això, hi ha més coses.
Ens hem gastat 60 milions amb un tio que no juga.
Però, a veure, el Bernabéu és... Bé, jo no, des del Rivaldo del 2-3 aquell, o sigui, coses d'aquest tipus, no ho recordo. Què passa? Que acabes... O sigui, la gent de Madrid diu, com sempre, victimistes, no? Que al final sempre us esteu queixant dels àrbitres i tal. Sí, bé, és que ens queixem perquè és que no hi ha ni una jugada que hagi caigut per l'altre cantó. Sí. Ni una sola.
Això és el que impedeix anar del bracet del Madrid a intentar la Lliga Europea. És a dir, si estem dient que són l'imperi del mal i que ho tenen tot comprat, has de revisar la teva política d'aliances?
Bueno, però la teva política no està tant en l'aliança com amb mirar de cobrar 1.500 milions a la Superliga i mirar d'arreglar un tema econòmic difícil.
Sí, gràcies a la qual, política fracassada, perquè la Lliga Europea no està ni se l'espera, tens un arbitratge que també en podríem parlar una miqueta l'altre dia contra el Paris Saint-Germain. Perquè clar, o sigui, el Barça és dèbil a tots els estaments.
Però el Madrid no pateix l'arbitratge espanyols... per la Superliga, bueno, la UEFA.
Ja. Avui titules Guante Blanco, tu, per exemple, al Mundo Deportivo, no?
Sí. És que una cosa és una cosa així escandalosa i l'altra cosa és com ho fan. Clar, és que fan de forma que, no, és que has de demanar perdó. Escolta, perdó per el penal, perquè posa això, perquè és que és claríssim el Lucas Vázquez el que fa és llançar-se posa el peu perquè veu allà la cama de i diu, mira, és la meva, no? Sí. O sigui, si cau abans, o sigui, hi ha un àrbitre alemany que deia que el Lucas Vázquez no vol estar de peu. O sigui, ell no vol estar al terra, no vol trepitjar al terra, el que vol és volar, i és així, o sigui, és veritat, no té cap meditació. A veure, que m'expliquin el tema de l'obstrucció en desplaçament de Rüdiger sense cap intenció de jugar la pilota amb Fermín. És que, vaja, és claríssim.
Sí, d'acord, sí,
i avui... Però ja, i el Modric, fa quatre accions de targe abans de la que li ensenyen. La que li ensenyen és el minut 83.
Sí, però sentit, jo trobo que està
però
molt
a
bé.
Més a més, és que ja van a celebrar els gols amb la grada.
Sí, que això és droga. I Camavinga era l'últim amb l'acció amb la mitja mala i podria haver estat vermella si la revisen.
Jo trobo molt bé que n'estiguem parlant avui, perquè no fa, com aquell diuen, ni 24 hores. Però jo no em penso passar un mes parlant dels àrbitres.
No,
jo vull parlar del futur del Barça.
Ara perquè estem en calent.
Clar, com s'està gestionant el present i el futur?
Dit això...
O sigui, deixem de donar cops de volant. No sortim amb la bandera del victimisme, perquè és un recurs bastant fàcil.
Dit això, que tens raó, s'ha de sumar tot el que va passar ahir amb l'arbitratge, que va ser, com a mínim, cridaner i estrany, tot el que va passar en el Clàssic,
jo
amb
no Cancelo...
Cancelo...
No em sento víctima, Toni, t'ho he dit, o sigui...
No, jo víctima sí que me'n sento, però no vull viure en aquest victimisme.
Víctima ho soc.
Clar que són víctimes. Però, home...
No, jo dic que...
Dic perquè surt el president a fer una declaració...
Però avui està calent, avui està calent, i jo entenc que avui encara la gent està emprenyada amb tot el que ha passat. Dit això, quan ho vegin en perspectiva, doncs això, Cancelo no pot cometre els errors que va cometre, perquè el Barça també ha comès errors individuals, i la temporada en global, quan la veiem en perspectiva, direm, escolta, no ha estat una bona temporada.
I si com tu dius, ara Xavi li dirà, bueno, parlem, igual em pots convèncer de que continuï, quin equip faràs, quins diners tenim? Bueno... Esclar, això és el que em refereixo.
Però jo crec que aquí és necessari
que també que
les... Sí, però jo crec que els passos han de ser passos naturals. I el pas natural és, diguéssim, Xavi pren una decisió i diu que plaça la seva marxa al juny. Molt bé, és una decisió que pren Xavi. Ara és Xavi qui ha de prendre la decisió de dir, no, jo em quedo. Si el que vol és quedar-se... El que ha dit Xavi és dir, escolta, jo em quedo.
Per això ha demanat parlar amb el president.
I després hi haurà negociacions o el que sigui. El que aquí no es pot barrejar el jo em quedo si No, a veure, tu has dit que te'n vas, molt bé, d'acord, perfecte. I, a veure, estàs en tot el dret del món. O sigui, pots canviar d'opinió i no passa res. I no passa res, i és normal, i no hi ha que demonitzar ningú perquè canvi d'opinió. Però, si hi ha un canvi d'opinió, has de comunicar que has canviat d'opinió.
Mira, fem una pausa i quan tornem sentirem què va dir Xavi el 27 de gener, després del Barça 3, Villarreal 5, i com ara obria aquest meló al Santi, us preguntaré què ens sembla, què us sembla que pugui canviar d'opinió Xavi Hernández i que pugui acabar sent i complint el contracte l'entrenador del Barça la pròxima temporada.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gesp artificial, i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa alegria, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ni te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
49.866 4, 9, 8, 6, 6.
Sèrie
13, 0, 1, 3.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Consell del Tu Diràs.
7 minuts i les 11, aquí seguim amb Santi Nolla i Antoni Bassas. És una nit intensa de ràdio i ara seguirem amb moltes més opinions quan obrim tertúlia. Però abans, tancarem el Consell del Tu Diràs amb aquesta patata calenta, que és l'altre front obert que tenim avui, que és Xavi Hernández. Això va dir el dia 27 de gener, després d'una derrota estrepitosa a casa, el Barça perdent, remunta 3-2 amb el Villarreal i després el Villarreal li fot un 3-5 i va passar això.
Que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'staff. Crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Crec que ha arribat al punt de denunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa uns dies. Dit això, doncs donaré tot de mi aquests 4 mesos que queden. Crec que és una situació de tenir sentit comú, de pensar en el club abans que en mi, i per això doncs he decidit que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça.
Aquestes eren les reflexions de Xavi Hernández el 27 de gener, farà 3 mesos d'aquí a uns dies. Avui la Marta Ramon ha explicat aquí a RAC1 que Xavi s'està plantejant seriosament la possibilitat de continuar a la banqueta, que ha demanat reunir-se amb la cúpula esportiva del Barça i amb el president per parlar d'aquesta possibilitat de seguir, no?, de fer marxa enrere amb aquestes paraules que deia el 27 de gener i complir l'any de contracte que li queden, tot i que, això, com ja hem explicat també a RAC1, Mundo Deportivo, recordo una bona portada, no?, que vol, però, vol garanties d'una bona plantilla, no?
A veure, jo estic a la decisió de Xavi en el moment que i l'argument que fa i el que diu, i em sembla bé, i ha estat una decisió que ha anat bé durant un temps, realment ha anat bé. Però aleshores, què ha canviat? O sigui, tu prens la decisió i dius, el juny m'aniré. Val. Arribes al maig i dius, no em quedo, molt bé, em sembla molt bé. Però... per què? Què és el que ha canviat?
La reacció dels jugadors.
D'aquella decisió a la dada.
Potser la Champions, que s'ha competit, potser, que ha vist un pas endavant.
Mira, esperàvem això, aconseguir títols, i no s'han aconseguit, i considero que he de seguir. Penso que el projecte amb la gent jove, que jo he ajudat que estiguin on estan, he de seguir liderant-lo, d'acord, però alguna cosa ha passat de m'aniré al juny a vull quedar, no? Entenc que alguna cosa ha passat.
Sí, ens hauran d'explicar.
Entenc que és això.
A veure què ha passat, sí.
Home, també va haver-hi aquella presentació de Xavi com a futur ambaixador o, en fi, que tenia un càrrec i no sé què, i unes paraules públiques d'afecte del president cap al jugador, que potser també ho necessitava, la mateixa reacció dels jugadors, la millora en el joc, aquesta emergència dels nois joves que ho estan fent, ho estan brodant, i que és una cosa molt de Xavi. És a dir, sí, hi ha els resultats, es pot haver animat, però esclar, tot plegat no és gens coherent.
La pregunta és, Xavi... per nosaltres, per vosaltres, per Barcelona, és el millor entrenador que pot tenir el Barça temporada que ve?
Home, si el Barça estigués...
El que hi ha que contestar, jo crec que és això.
Ja, però si el Barça estigués en una situació econòmica normal, potser podria aspirar a fitxar...
En la situació econòmica, no? Que està, perquè després, no canviarà que... la situació econòmica. Bueno, o sigui, home, pot canviar si Nike entra, bueno, si hi ha una sèrie de coses i tal, sí que és veritat.
O si hi ha una
canviar,
gran venda, sí. O dues grans si vendes, venda, o si alguna cosa així. Sí. Però estaria bé així, aquesta pregunta, de dir, va, cap on anem i Xavi és el millor? Vull dir, tot el que ha passat aquesta temporada, el que ell ha dit que dimitirà de forma diferida, però que al final no... Escolta, ens creiem el projecte, però algú hauria d'explicar-ho.
Això, alguns elements per pensar que sí, coneixement de la casa, coneixement del vestidor, coneixement del planter que està pujant, però és que això no es pot aïllar de la situació general. Vull dir, és el millor entrenador si se'l pot pagar el Barça, vull dir, perquè en les últimes hores qui era? Pues un altre que també, pel que sembla, el caixet no era problema, com Rafa Márquez, no?
Que per cert, continua sent l'opció número 1, si Xavi al final no arriba a una entesa amb el Barça, continua sent l'opció número 1, Rafa Márquez, ara mateix.
Jo el que passa que separaria l'entesa a la decisió de quedar-se. O sigui, jo crec que una qüestió és dir, escolta, no, sí, mira, jo em quedo. I després, a veure, jo tinc la sensació de que Xavi i Deco tenen una relació fluida i que estan parlant i que van parlant, o sigui, no es veuen cada dia, sí. I de què parlen de la confecció de la plantilla, o sigui, no.
Jo
no,
tinc
no,
la impressió...
No tinc dubtes en això, no? Crec,
jo tinc la impressió, i alguna cosa més que una impressió, que hi creu més la porta que Deco. En Xavi.
En Xavi?
Sí.
Va, aleshores es quedarà Xavi.
Sí, perquè sí, qui mana el club és la porta. Sí, és evident. Us agradaria que es quedés Xavi o no?
Home...
Entre Xavi i Márquez?
Jo et diré que sí. Home, entre Xavi i Márquez per descomptat. No. És que a més, aviam, Xavi... pot tenir molts defectes com a entrenador, no controla prou els nervis, l'expulsen més com a entrenador que com a jugador, tot el que tu vulguis, però estem parlant d'una llegenda del Barça, o sigui, no, sisplau, no enviem el penya-segat a les llegendes. Ja, bueno, Messi ja va sortir per la porta del darrere, Koeman també, ara què? Ara Xavi també, o sigui, que som una màquina de triturar entrenadors com els clubs que no tenen rumb, però a més entrenadors o gent que ha sigut molt important a la història del club. És a dir, home, prenguem decisions també tenint en compte la dimensió del que som, no? I aquí jo crec que tampoc no s'ha estat a l'alçada.
Per cert, una curiositat...
D'alguna forma s'ha guanyat liderar el Barça dels Cubarsí, dels Lamine, dels Fermín... O sigui, jo crec que això Xavi, durant aquest temps no ha estat fàcil i ha trobat solucions i ha fet les coses bé, va guanyar la Lliga, va guanyar la Supercopa. Enguany també jo crec que hi ha hagut que realment en el que és el sistema de l'equip, la baixada de Bussi, jo no pensava, t'ho dic de veritat, no pensava que fos tan clau i tan brutal l'impacte, diguéssim, de la baixa de Bussi, no? Però la baixa de Busquets jo crec que ha marcat també bastant, no?
I la de Gavi.
I la de Jordi Alba.
Sí.
Sí, mira, al final hi ha hagut una sèrie de baixes que clar, tu dius, sí, però no podem estar sempre, és veritat, no podem estar perquè sí, sempre diem, clar, si hagués estat De Jong aquell partit, si hagués estat Dembélé a Bilbao, si hagués estat sí, clar, tampoc no podem estar permanentment això, s'ha de conformar una plantilla, la plantilla menys la substitució de Busquets és millor plantilla enguany que l'any passat. Menys la substitució de Busquets. També és cert que la lesió de Gavi fa molt mal, sí, també fa molt mal. I segurament es triga una mica més a col·locar Christensen com no mig centre i tal, després de la lesió de Gavi, però crec que ell s'ha guanyat d'alguna forma liderar el Barça dels Coversí, dels Lamin, dels Fermín.
I després hi ha un factor també important que és poder tornar al Camp Nou la pròxima temporada, que deu ser un element també diferencial.
Esperem-ho
a partir del desembre, del 15 de desembre, va dir Mundo Deportivo.
Montjuïc no ha sortit bé, no m'estranya, perquè també es va començar molt malament. Es van començar anunciant abonaments al doble de preu, després van passar la meitat, al final hi han anat 17.000 socis. No, és difícil crear un ambient, una olla de pressió quan ve el PSG, per més que animis, allò no deixa de ser un estadi olímpic, una cosa molt oberta. És una cosa que no ha ajudat, realment.
És una travessia pel desert i encara l'estem vivint. Sí, escolteu, un parell de coses abans de tancar el Consell. La primera, no sé si és curiositat o no, però si Xavi acaba quedant-se, les pròximes hores i dies són decisius també en aquesta direcció, si Xavi acaba quedant-se i complint l'any de contracte que li queda fins al 2025, a partir del 2025, Luis Enrique queda lliure perquè acaba contracte al PSG, Arteta queda lliure, acaba contracte a l'Arsenal, i Klopp ja haurà fet un any sabàtic i potser té ganes de tornar a entrenar. Us ho dic perquè són tres noms que agraden i que estaran allà a l'aparador al 2025. Luis Enrique.
Vull dir que jo confio, a més a més...
També pot ser una de les claus de que totes les parts acceptin.
Jo confio, a més a més, que Luis Enrique s'encarregarà a darrera hora d'aturar el que tothom pensa, bueno, que no té...
Sí, jo confio molt en el Bayern, en aquestes semifinals. Més del que tothom hi confia.
Jo ja no confio en res, després del que vaig veure l'altre dia. I jo espero que quan acabi contracte Xavi el 2025, la temporada hagi anat tan bé que no calgui pensar ni en Luis Enrique, ni en Arteta, ni en ningú.
Un any més, no?
Si tot va bé esportivament el 2025, Xavi podria ampliar fins al 2026 un any
opcional. Entre altres coses, perquè dintre d'aquest panorama bastant de cel bastant encapotat que hem estat descrivint, realment els nanos, aquests nanos del Barça, ben portats, si no hi ha baixes, si continuen demostrant la categoria que tenen i van creixent i se'ls tracta bé, tinc un amic que em diu d'aquí 3 anys guanyarem la Champions.
Tant de bo, mira.
Jo no vendria Araujo, eh? Jo crec que Araujo que per si és una parella de centrals per una dècada.
Es poden fer altres vendes, jo també estic d'acord amb tu en això. Anava a dir que la gent diu temporada en blanc, temporada per oblidar. Sí, segurament sí, esportivament, però la Mini Cobercí són d'aquesta temporada, eh? I això sí que són títols i victòries el que ha aconseguit
el Fermín, que ja porta dos gols al Madrid, eh?
Sí, i un a l'Atlético.
Porta més gols Fermín que la Min.
Sí, tens tota la raó del món. Sí, sí. Parlant de banc...
Juguen, perdona, va haver-hi unes combinacions ahir entre tots dos. Uh-huh. Que hi ha la bava.
Parlant de banquetes, deixeu-me destacar-ho, per tancar el Consell, que consti en acte, un badaloní, Jordi Fernández, dirigirà per primer cop una franquícia de l'NBA. Serà el primer entrenador d'una franquícia de l'NBA. Jordi Fernández, nomenat ja oficialment nou entrenador dels Brooklyn Nets. A més, a Brooklyn, vull dir, hòstia.
Jo crec que és fantàstic tenir un català allà, però a més que surti de Badalona, que és el bressol del basquetbol, doncs escolta, enhorabona, i a partir d'ara doncs tenim una cosa més en la que fixar-nos els resultats de matinada, no?
Sí, dels Brooklyn Nets.
Sí, no tinc la sensació de que es vagi per un anell, però sí que és una, a veure, també és una forma de, és un premi a una escola, no? A una escola d'entrenadors i de bàsquet, com comentava el Toni, a Badalona i a Catalunya, no?
Sí, sí, sí. Actualment està ajudant al Sacramento Kings, que estan en playoff ara mateix, vull dir que encara pot fer
alguna cosa. Aquest és aquell que una vegada va haver de substituir l'entrenador titular,
sí, aquí a Sacramento,
i van guanyar, i llavors el van tirar, li van tirar una, no, una galleta d'aigua, sí, per sobre, sí, alguna,
sí,
cosa,
sí,
així,
sí,
no?
Sí, sí, ara és l'assistent, l'ajudant del primer entrenador del Sacramento Kings, però la temporada vinent serà primer entrenador dels Brooklyn Nets fent història, Jordi Fernández, que ja va ser el seleccionador del Canadà al Mundial de Bàsquet, l'últim Mundial de Bàsquet que va aconseguir medalla bronze, diria, sí, sí. Va aconseguir el bronze al Mundial amb el Canadà. Vull dir que ho està fent molt bé, ens n'alegrem i des d'aquí el felicitem, i tant de bo aviat el puguem trucar en directe per felicitar Jordi Fernández, nou entrenador dels Brooklyn Nets. A veure dissabte amb el femení, a veure si ho aixequen a Stamford Bridge, que potser això i l'Eurolliga de bàsquet i la d'handbol i la de futbol sala, no? Encara queden algunes coses, però la temporada futbolística en clau masculina ja s'ha acabat.
Dilluns que ve no ens veurem, no?
Dilluns que ve teniu festa, que hi ha un Barça-València. Magnífic, l'han posat aquí, a les 9 de la nit, un dilluns. Té nassos, això. Estava programat per dissabte a les 2, que era perfecte per anar amb la família, no? A veure el Barça-València a Montjuïc. I de cop i volta foten el Madrid en divendres perquè té la Champions,
sí, no
canvia de
gaire, no?
Gaire,
però ja estarem.
Gràcies, Santi Noll, Antoni Bassas, ànims.
Vosaltres.
Va, una abraçada. 11:05, fem una pausa i de seguida David Bernabéu, Fernando Polo i Lluís Carrasco per seguir parlant d'aquestes dues grans notícies d'avui, el gol fantasma del Bernabéu i la banqueta del Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Del 10 al 13 de juliol, prepara't per la festa més gran de l'estiu. El Festival Cruïlla torna a Barcelona amb Pet Shop Boys, The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Kasabian and the Cooks i més de 50 artistes. Vine a viure el festival que recordaràs tota la vida. Aprofita el descompte per Sant Jordi a cruillabarcelona.com.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa alegria, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amables.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 16 de novembre del 2021.
I el número de la sort, el...
3.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
11 i 9 minuts, ja us ha quedat clar, no?, que ara els colors són més fàcils amb Volkswagen, oi? Ahir a la transmissió vam sentir missatges de personatges del món de l'esport en què parlaven, per exemple, dels Bernis Esu Blanc Okenite, o dels Kings Red Nightside Blue, o de la gespa Cape York Green Metallic, les targetes Muraski Red i moltes coses més. Conceptes que ens sonaven estranys. Doncs bé, era perquè Volkswagen ha canviat el nom dels colors dels seus cotxes i volia explicar-nos d'una forma original que no cal complicar-se la vida amb els colors i que podem dir: vull un Volkswagen blanc, un de verd, un de vermell o un de groc. Amb Volkswagen els colors tornen a ser senzills. Hola, Lluís Carrasco.
Hola, hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bueno, aquí estem.
Aquí estem, no?
Sí, barcelonistes.
Sí. A més, avui ha plogut, ha escampat la boira, hi ha hagut algun lloc que ha fotut a la Barça i que ha plogut fort, però bé.
Ha plogut molt, però la boira segueix ben ancorada, eh? Jo no he, sí, que, no he vist que escampés, no.
Bé, a poc a poc anirà escampant, ja ho veuràs. Hola, subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo.
Què tal?
Què tal, bona nit.
No he portat cava.
No?
Vaig quedar
jo, que... mira, ho tenia que apuntar, lo de la Matller, l'operació Nigiri, tampoc, la Matller Brisa, no he portat sushi. Hola, Bernabéu.
Què tal, David? Què fem aquí?
Què fem? Bé, intentar passar una bona nit de ràdio, que els oients sàpiguen tot el que ha passat avui, postclàssic, sí, i a la banqueta.
El Saperriu...
Hola, Saperes, eh?
Hola, què tal? Bona nit.
Saperriu, perquè ho entenc perfectament. Què collons pintem aquí?
Ells pregunten com estic.
Com estàs?
Barcelonista.
Veus? Aquesta és l'actitud que volem en un dia com avui. Clar que sí. I estàs bé, a més a més.
Sent barcelonista no es pot estar malament. El que passa és que es pot estar molt bé i es pot estar com avui.
Bé, va, normal. Sí. Hola, Miquel Agut.
Bona nit, tinguis.
Abans d'arrencar amb tota la teca, un parell de coses. Per exemple, mira, una bona notícia pel Barça. Avui a Madrid, sí, ja ho sé, s'ha fet la gala dels Premis Laureus, considerats els Oscars de l'esport. Doncs bé, el guardó a la millor esportista de l'any, 2023, ha estat per Aitana Bonmatí, un altre premi. I a més, el premi li han donat, hand to hand, vull dir, allà, de costat, Usain Bolt i Lindsay Vonn.
Poca broma.
Poca broma.
No està mal.
I ella ha fotut un speech en anglès espectacular davant de tota la gent que hi havia en aquesta gala dels Premis
Gran Aus. Gran reconeixement.
Està fent a Madrid, sí. Sí, la veritat és que sí. I una de les esperances que tenim...
Són les Oscars de l'esport,
no? Ara només falta guanyar Stamford
Bridge. Una de les esperances que tenim per dissabte, per la remuntada a Stamford Bridge de dissabte. Tant de bo.
Home, no serà per Aitana.
És que ni això.
No, la setmana aquesta ha sigut per tapar-se i no sortir de la cova.
Sí.
A veure, aquesta és una notícia. L'altra, teníem partits en joc aquesta nit i han passat coses interessants que lliguen amb l'actualitat. A veure, Miquel, què?
Aviam, comencem a la Lliga de Primera Divisió. S'ha jugat el Sevilla 2, Mallorca 1, el gol del Mallorca a última hora, i no li va anar bé visitar Sevilla a la final de Copa, i tampoc avui, amb aquesta derrota, té 31 punts, tants com el Celta, 5 per sobre del Cádiz en descens. Això pel que fa a la Primera Divisió. A la segona, victòria del Cartagena contra l'Oviedo per 2-0, bon resultat per l'Espanyol. I ara que dius que hi ha alguna cosa que lliga amb l'actualitat, és a Itàlia, perquè hi ha hagut un partit entre la Roma i el Bologna que s'ha acabat amb el resultat d'un a 3, i en el 0-2, en el segon gol del Bologna, la pilota no era clar si havia entrat o no. Era un gol fantasma. A l'àrbitre, Fabio Maresca, li ha vibrat el rellotge. Ai. I llavors no hi ha hagut dubte, evidentment, era gol, i ningú no ha protestat, el gol ha pujat al marcador. Ah. Per tant, no he vist cap tuit de Javier Tebas fent al·lusió a aquesta jugada, però en tot cas ha estat com s'ha resolt i com Gundogan volia que resolgués quan parlava ahir amb Sotogrado a la gespa, i l'àrbitre li deia no technology, perquè no hi ha no goal technology, perquè no hi ha rellotge que valgui a la Lliga Espanyola. Per tant, a Itàlia hi ha hagut un gol que era gol i s'ha validat fruit de la tecnologia de gol i no pas de càmeres aleatòries que pugui haver al VAR. I parlant d'Itàlia, des d'aquesta nit hi ha campió oficial, és l'Inter, que ha guanyat el camp del Milan per 1-2, o sigui, la casa que comparteixen, però avui el local era el Milan.
Derbi de la Madonina.
Això és correcte, Alessio. Llavors, això vol dir que jugues contra el teu rival directe, al seu estadi, perquè avui el local era el Milan, li guanyes la Lliga a casa i, a més, l'avances en el palmarès. perquè el Milan té 19 títols i l'Inter avui en suma 20. O sigui que hem vist unes imatges d'un nen del Milan plorant a la segona part perquè ja es veia la tempesta a sobre. Però és una nit també que pel Milan millor no sortir de casa. Recordo que la Roma, entre setmana, el va eliminar de l'Europa League. O sigui que si fa no fa, estan en una situació depressiva també que ens és prou familiar. L'Inter, doncs, campió de la Lliga Italiana.
Doncs així estan les coses aquesta nit. Molt bé, Miquel.
A disposar, ja ho saps.
Gràcies.
Avui es deixa sortir abans, no, una mica?
No. Avui aquí no estarem explicant festes. Tot el que ha passat, que han passat moltíssimes coses. Han passat moltíssimes coses avui a la nit, aquí a la ràdio, durant tot el dia. A veure, abans d'arrencar amb tot el que ha passat postclàssic, primer farem la part de l'univers gol fantasma arbitratge de Sotogrado i després l'univers banqueta del Barça, que trucarem a la Marta Ramon que ens expliqui aquestes últimes informacions que avui ha dit a RAC1. Però primer, dijous, el tu diràs... Espera, que ens estan fent la foto per les xarxes. Posem-nos aquí guapos per la foto de les xarxes, en directe, i així...
És que Fernando Polos pensa que si parla amb meu batxa no el
sento. La gent veurà, sí, Fernando, el micròfon se sent tot. La gent veurà que estem a la ràdio en directe, fent ràdio avui a la nit. Dijous, el tu diràs, l'exàrbitre de primera divisió, Xavi Estrada Fernández, va dir això... Vull que escolteu atentament el que va dir dijous Xavi Estrada Fernández. Va dir això de la designació de Sotogrado. Quedaven 3 dies, pel Madrid-Barça.
Em sembla una falta de respecte. Ja et dic, amb Sotogrado li desitjo els màxims èxits professionals, però després dels desafortunats partits que ha tingut amb el Barça aquest any, i el primer que em va al cap és Getafe, ho trobo una provocació per part del comitè tècnic d'àrbitres, però no és nova. O sigui, és una provocació constant, aquest comitè, en lloc d'apropar-se doncs, a la gent, de fer pedagogia, busca tot el contrari. És aquesta cultura, no?, de dir, aquí mando jo, no?, i és, ja et dic, per mi ho trobo una provocació amb majúscules.
Xavi Estrada Fernández, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Ja ens ho vas a partir dijous,
Doncs sí, ja et dic, a mi em va indignar molt la designació del comitè, però que com ja us vaig avançar no em sorprenia perquè ja ho havia fet amb altres designacions i altres partits.
Què et va semblar l'actuació de Sotogrado d'exàrbitre a àrbitre?
Doncs exàrbitre a àrbitre em va semblar que no va estar a l'alçada del que li va demanar el partit. Penseu que és un partit que probablement, doncs jo diria que és, pugui arribar a més de 400 milions, no ho sé, a nivell no mundial, i que és qualsevol fita que qualsevol àrbitre voldria xiular. Que ho faci César Soto, que és l'àrbitre internacional més novell a primera divisió, que està catalogat dintre del grup tercer a nivell internacional, ostres, no ho fique fàcil, en el sentit no, de que les coses li puguin sortir bé. A més, tenint en compte el nombre de situacions de joc que va tindre que decidir, o més aviat que no va decidir, doncs no el deixen en molt bona posició. Per mi em vaig sentir decebut, sincerament.
No. Què hauries fet tu si t'agafa una jugada com la del gol fantasma, de la Minja Mal? És molt difícil, no?, per un àrbitre allà al camp, vull dir.
A veure, aquí cal explicar diverses coses, i aquí sí que jo excuso una miqueta el que és l'àrbitre de camp i el de VAR, anem per parts. El camp és pràcticament, per no dir impossible, però pràcticament impossible, molt difícil poder veure si una pilota ha traspassat totalment la línia de meta, i més en una jugada tan ràpida i que probablement l'hagi pogut traspassar, és la meva percepció, és la meva opinió, de manera ínfima, però és possible que així hagi estat. Clar, des del videoarbitratge, tot i que és cert que si hi ha algun partit que té el màxim nombre de càmeres, ja us ben asseguro que és el clàssic en comparació amb qualsevol altre partit de la Lliga i probablement de qualsevol altre partit d'arreu del món, però que amb aquestes alçades el 2024, amb la fantàstica Lliga de les 5 estrelles, amb un partit retransmès arreu, doncs que la tecnologia no sigui capaç de resoldre una situació, valga en Déu que si s'hagués decidit la Lliga per aquesta situació, doncs no sé realment què hagués passat. També us tinc que dir, anem a veure la part positiva, que gràcies a que això ha passat amb un partit com el clàssic, estic convençudíssim que es ficaran tots els recursos, totes les eines i tot allò que faci falta perquè això no torni a passar.
Ja. Sí, perquè això va passar amb un Espanyol Atlètic de Madrid i sí, va haver-hi molta polèmica, però no, no l'han renovat, evidentment, que hi ha hagut després d'un Barça a Madrid. Per Xavier Estrada Fernández, és penal de Lucas a Cubarsí?
Penal de Lucas a
Cubarsí. De Cubarsí a Lucas. Perdó, sí, sí.
No, ja vaig manifestar, per mi, a veure, Lucas Vázquez és un jugador molt habilidós, té moltíssimes aptituds i és té molta picardia en aquest sentit, fins i tot hi ha una imatge que el delata, que és una imatge lateral en el qual es veu com està estirant la cama dreta per buscar ell el contacte del defensa. El defensa el que està fent no és una traveta, el defensa el que està fent és ocupar un espai per defensar el seu espai físic i el que fa és allargar la seva cama molt abans de que Lucas Vázquez el pugui d'alguna manera driblar o passar, i ell està buscant el contacte. Per mi no és penal. Ara bé, el camp és molt difícil per César Soto, segurament que per César va ser un penal, o és un penal claríssim al terreny de joc, però ostres, si tu tens una eina com és el VAR, i ara que hem pogut sentir els àudios, doncs Sánchez Martínez, que era l'àrbitre de VAR, l'únic que va fer és determinar que hi havia contacte i en cap moment reflexiona o és capaç de fer una lectura futbolística de la jugada. És que no la fa, és que ha quedat patent ara que han sortit els àudios, i això és una mica el més preocupant, perquè serà de saber també de futbol, està molt bé aplicar les regles de joc, però si tenim una mica la visió futbolística, això facilitaria el que l'àrbitre de VAR pugui cridar l'àrbitre i almenys que tingui una imatge davant de la pantalla per acabar prenent l'última decisió.
Ja, i poder revisar la imatge, no?, potser amb, des de més punts de vista. I ja que això, aprofito que et tenim aquí i de la teva experiència, es podria haver expulsat Camavinga en vermella directa per la falta a Lamin? Perquè hi ha una imatge en què es veu que és l'últim home i Lamin entra en diagonal directa a porteria, no? Per tant, era l'últim defensor.
Sí, s'hagués pogut expulsar. De fet, si s'atura la imatge, és cert que el futbol no són imatges congelades, però en cas de prendre decisions des del VAR està clar que no queda una altra que congelar o parar o aturar la imatge, i en aquell moment quan Lamin rep la falta, si no rep la falta es queda sol davant del porter. Llavors, clar, les regles de joc no determinen si altres defensors tenen la velocitat suficient o les habilitats suficients per arribar a aquella pilota. Això no ho determina, perquè el que no podríem fer és tenir en compte un jugador o les característiques d'un central o un altre, depenent de que pogués arribar o no. Potser no és de les més clares de situacions, com la de l'Araujo, per exemple, contra el Paris Saint-Germain, però vaja, tampoc és una jugada que reflexionin gaire, és per una decisió al camp, i el VAR va ser totalment desapercebut.
No. I acabo, no sé si creus que el Barça fa bé demanant la repetició del partit o és una mica exagerat això, i si el cas Negreira pot haver influït en tot això també, Xavier.
Bueno, caldria veure quina és l'estratègia, si és per ficar el focus doncs fora d'allò que és l'important, que és que s'ha perdut un clàssic i això ha fet doncs que despenges de la Lliga. A mi personalment com a exàrbitre m'hagués agradat que els àudios fossin públics des del primer moment, és a dir, que no cal que hi hagi una intervenció de VAR, perquè en aquelles situacions que són polèmiques doncs de manera transparent, i jo crec que tothom hi estaríem a favor, no?, els que ens agrada el futbol, doncs d'escoltar quines són les decisions que es prenen tant al terreny de joc com al VAR i sota quins criteris es prenen, i no a posteriori. I a més, doncs, permeteu-me, amb aquesta xuleria doncs, que ho fa tant el comitè com la Federació Espanyola, que diuen, no només no us enviarem els àudios ni els vídeos, sinó que a més vindreu aquí si els voleu veure, no? Llavors, clar, això sincerament, des del meu humil punt de vista, no facilita o no està facilitant doncs, que hi hagi ni les situacions ni les relacions que hi haurien d'haver entre clubs i entre federacions pel bé de l'espectacle i pel bé del futbol.
Vale. I el cas Negreira, què? Creus que pot estar influint en tot això, Xavier?
El cas Negreira, crec, amb temes de presa de decisions, o sigui, això s'hauria de preguntar tant al comitè o a la federació. Jo sempre penso i crec que amb la pulcritud i la professionalitat dels àrbitres, amb la seva carrera doncs, esportiva, penso que sempre són les persones, doncs, que els esportistes que es troben entremig, doncs, entre l'espasa i la paret, i en aquestes situacions que no els ajuda ningú, ni el seu propi estament, surt a defensar-lo i a explicar les situacions, i al final són els que reben sempre, doncs, els cops de tothom quan els clubs poden entendre que han estat perjudicats per decisions arbitrals. Els àrbitres s'han equivocat, s'equivoquen i s'equivocaran, perquè, reitero, són persones, utilitzen la tecnologia no està decidint, sinó que la tecnologia l'està utilitzant una persona que també és un àrbitre, vale? És una eina, és un recurs, i que encara cal afinar, i bastant.
Bé, doncs, Xavier Estada Fernández, t'agraeixo moltíssim, no?, que ens hagis donat també el teu punt de vista expert com a exàrbitre, i recordo que demà és Sant Jordi, per tant, si voleu regalar un bon llibre, La verdad del caso Negreira, mi lucha contra la corrupción arbitral, del Xavier Estada Fernández. Demà espero que molta gent el compri, i ens el llegirem amb calma, Xavier, i un dia et convidarem aquí a l'estudi, com et dèiem dijous.
Doncs quan vulgueu, ja ho sabeu, i bueno, és una bona manera de saber com funcionen les federacions i en aquest cas el comitè arbitral
d'aquesta lliga. Una abraçada forta, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu. Estava Fernández en directe al Tuvieras també, posant una mica de llum, no?, a aquestes accions polèmiques. Lluís, Fernando, David, què en penseu del que va passar? I ara sentirem els àudios que avui ha posat la Federació Espanyola a disposició de tothom, de les converses, no?, àrbitre-bar amb les accions polèmiques, i també tot el que ha dit Joan Laporta, i intentarem explicar si el Barça té opcions o no de que es repeteixi aquest partit, amb un advocat expert en dret esportiu. Però primer vull sentir-vos. Sí.
A veure, jo la veritat és que no han passat ni 24 hores, com aquí diu, i estic avorrit de parlar d'aquests temes. Crec que Laporta, fent aquest vídeo, a mi m'ha sorprès molt, el vídeo del president m'ha sorprès molt, perquè si s'haguessin de repetir tots els partits contra el Real Madrid que ens han tangat, jugaríem a futbol fins al Nadal, al llarg de la història. Per tant, no arribarà enlloc, sincerament no arribarà enlloc. Crec que el vídeo era millorable. Estem per un costat, estem parlant i parlant molt i molt bé de la Barça One, i després fem aquest tipus de vídeo que crec que és millorable, i per tant, ja que fem una declaració que sabem que donarà la volta al món, que aquesta declaració sigui impecable, i crec que en les formes era millorable, ja em sap greu, perquè realment era una declaració terriblement transcendent, perquè evidentment no ens faran cas, perquè no ens faran cas, però és evident que també donarà la volta al món, perquè és una declaració molt seriosa, està plena de contingut, més enllà del que diu el propi president. Per tant, jo aplaudeixo que s'hagi fet, perquè, bueno, no servirà massa de res, però aplaudeixo que s'hagi fet per tot el que suposa fer-ho, no pel resultat que suposarà a l'haver-ho fet. Espero que se mantingui. Respecte a la jornada d'ahir, la jornada d'ahir va ser una vergonya. Va ser una vergonya tota ella, va ser una vergonya. La imatge, qualsevol que ha jugat mínimament al futbol en directe, ja va veure que aquella pilota havia entrat. Hi ha imatges de sobres per demostrar que havia entrat, i avui sentint els àudios, en una concretament, que és des del frontal, on es veu molt clarament, i poden haver els dubtes, el que a mi m'indigna és que l'àrbitre en cap d'aquestes accions va anar fins a la banda a comprovar amb els seus ulls el que havia passat. Arriba un moment que els àrbitres ja han deixat d'arbitrar els partits de futbol. S'arbitra des de la sala bord, i això també m'indigna. El senyor Sotogrado ahir no es va dirigir ni una sola vegada a la banda a decidir per ell mateix allò que havia succeït en el camp, i això m'indigna.
Eren accions decisives, a més
del tot.
Jo amb això estic amb tu.
No
costava res veure, vull dir, estic d'acord amb el que he xiulat inicialment.
I revisables, per exemple, del Covarsillo en directe, a mi em va semblar penal en directe, perquè aquella cama molt natural en ella col·locada no està. El que passa és que la col·loca molt abans, i per tant és veritat que d'una forma una mica atípica col·loca una pilota, col·loca la cama ocupant un espai de forma ferma.
Però un moment, perdona, el penal per mi és a l'esquerra, és a la cama esquerra, no a la dreta, que l'exagera i la llarga. I Covarsí toca a la cama esquerra i desequilibra Lucas Vázquez, i llavors mou la cama dreta per exagerar el penal. Però mi el penal és a l'esquerra.
I Lucas Vázquez,
i jo vaig dir que no inicialment, però toca a l'esquerra.
No, i al final el recorregut normal d'un penal és el davanter aconsegueix passar la pilota, el defensa s'interposa, d'arriba al davanter, penal. En aquest cas, ell posa la cama abans de que passi la pilota. Lucas té l'habilitat de passar la pilota i ell decideix que no vol passar. Decideix donar-li una patada a Cubarsí, amb la qual cosa diria que és falta del lateral madridista. Així, fins aquí arribo. La jugada de l'expulsió o no expulsió de Lamine Yamal, saps què passa? Que la tenim tan recent, la de fa 3 dies, però tan recent, i és tan calcada, que arriba un moment que un també es tira les mans al cap, sisplau, que hi hagi una miqueta d'unificació de criteri. Ja sé que és un tipus de falta que no es revisa pel VAR, perquè no es revisa pel VAR, però, clar, aquesta manca de criteri o d'uniformitat de criteri al final et desespera. Repeteixo, esperava això, crec que li han construït una pista d'enlairament al Real Madrid perquè pugui enfrontar la Champions sense cap mena de pressió ara per Nanoeta i pels partits que li queden. Se li havia de col·locar aquesta zona de confort, li han col·locat la zona de confort, enhorabona, i el que sí, me n'adono, ja m'ho deia el meu avi, fa molts anys, de que tot estava preparat pel mateix equip. Aquí hi ha dos equips, hi ha un club que és un club estat i un altre club que és un club país. El club estat depèn de les seves institucions i el club país dels seus ciutadans. En un, el dimecres hi havia 7 ministres, en l'altre, el dia anterior, no n'hi havia cap. No són dos equips espanyols. Per què un té 7 ministres a la llotja i l'altre no en té cap? Té artistes, té el John Desà, té el Gestopa, té l'actor d'aquí o el cantant d'allà. Per què hi ha aquesta diferència? Simplement per això, perquè un és club estat i l'altre és club país. Mentre siguem club país i d'un país que no ens deixen ser país, la cosa serà molt xunga.
David Fernando, què?
Aviam, hi ha tantes coses.
No, sobretot el gol sí, fantasma i l'actuació
d'Escorado. El fil que deixa penjant el Lluís, no?, sobre el club estat i club país. El club país, durant molts anys, ha estat un club que tenia incidència en la federació. Que tenia incidència en la federació. I en aquests moments el Barça no té incidència en la federació. És a dir, vosaltres creieu que si, per exemple, Florentino Pérez li haguessin fet l'arbitratge que va fer i hagués fet un vídeo... Què va fer Florentino Pérez a poc d'instal·lar-se al VAR amb aquell famós penal de Vinícius al Bernabéu contra la Real Societat?
Recordeu? No.
Què va fer? L'endemà, després ho vam saber més endavant perquè ho va dir Tebas, ho va revelar en una entrevista, va agafar el telèfon i va trucar al president de la Federació Espanyola.
Va aixecar el telèfon, sí.
Diu que el Barça ha de treballar les coses d'una altra manera. El vídeo d'avui perdonarà el president Laporta, sap que l'aprecio, però és un viatge a ninguna parte. Primer perquè no es trobarà cap imatge que fer efectment imatge oficial de realització, perquè totes les que vam veure ahir eren les que hi havia.
Són d'aficionats.
Exacte, són d'aficionats. Demostri que la pilota efectivament havia entrat. I segon, perquè també hem de dir, ho podem dir en el cas del president Laporta i en el cas de qualsevol altre president, menys crec que del Madrid i algun altre club que no va votar. El Barça va votar a favor de no plantejar el cost d'aquests 4 milions i mig d'euros que costava l'ull de Falcó. Per tant, en aquest sentit, el Barça també és corresponsable de que aquesta tecnologia del gol no s'hagi implementat. Aleshores, on s'ha de ser ferm és on s'ha de ser ferm, que és a l'Assemblea de la Lliga i quan es plantegen aquest tipus de qüestions. D'acord? Jo crec que és tercermundista que la Lliga Espanyola de Futbol no tingui ull de Falcó. És tercermundista. I crec que serveix com a paradigma i com a convendi i resum de tot la famosa imatge que vam veure de Gundogan, que ve de la Premier, preguntant-li a l'àrbitre pel rellotge. I l'àrbitre dient, oi, que t'escreu que això és la Premier, no?
Ara ho sentirem.
Jo crec que resum bastant una mica l'esperit. Un jugador que ve de la Premier i que es troba aquí en aquesta situació. És tercermundista. Però, clar, hi ha una sèrie de clubs, la majoria, que han votat a favor de que no hi hagi aquest cost. Per tant, el Barça, des d'aquest punt de vista, és corresponsable. Després, sobre l'àrbitre, jo crec que mal arbitratge. Estic d'acord amb Estrada Fernández. Ja el vaig escoltar el dijous i ho vaig pensar. Però és la teoria de no vols caldo, té dos tasses. És a dir, normalment... Avui també ho parlàvem amb Joan Fàbregas i em deia exactament el mateix. Normalment, què hauria de fer un comitè? Portar un àrbitre a dirigir un clàssic que estigui impolut, que estigui més o menys net, almenys des del punt de vista de la proximitat dels errors que hagi pogut tenir. Clar, si portes un àrbitre que ja el primer que fa aquesta temporada és matar el Barça-Getafe, doncs aleshores la situació ja es condiciona. Avui comptava, crec que entre 8 i 10 punts li ha pogut virlar Soto o Grado al Barça aquesta temporada.
Ja, lo de Granada, no? El 2-3, també. Clar. Per fora de joc posicional.
Si comptes, poden ser entre 8 i 10 punts, que per culpa d'una actuació de Soto Grado el Barça ha pogut ver-la. Per tant, crec que ahir l'àrbitre té clara incidència en el partit, per mi no és penal de Cubarsí, per mi pot perfectament expulsar a Camavinga, li perdona dues targetes a Luka Modric, I en fi, la sensació que tenim tots sense haver certificat una imatge clara més enllà dels aficionats, la sensació que teníem tots mentre s'estava dirimint la qüestió és que la pilota segurament havia entrat, però és veritat que reglamentàriament, si no tens la certesa de que ha superat tota la línia amb una imatge clara que ho demostri, l'àrbitre de camp no pot prendre la decisió, és un tema de VAR. Ara, també vull dir que això no ha de servir per aixoplugar aquesta lliga darrere les actuacions arbitrals. El Barça no ha perdut aquesta lliga pels àrbitres, perquè a més jo he defensat sempre que en 38 jornades guanya el millor. Si ho defenso, i a més ho defenso davant, amb perdó, dels impresentables que porten 20 anys, ara s'omplen la boca amb el Casanegrea, però porten 20 anys intentant embrutar els èxits col·lectius del Barça i tapant o minimitzant els fracassos propis, cuando yo gano la liga la gano porque soy el mejor, cuando la pierdo por los árbitros, això és el que està fent el madridisme des de fa o d'un temps aquesta part, i jo he defensat que 38 jornades quan la guanya el Barça és perquè és el millor, jo no puc defensar el contrari simplement pel fet que la guanyi el Madrid. Crec que el Barça, i serveix, i acabo com a resum, els dos partits que ha jugat, anada i tornada, les dues voltes contra el Madrid, s'ha demostrat que són dos partits que el Barça jo crec que ha estat en general millor que el Madrid en molts minuts dels dos partits, que els ha pogut guanyar i els ha perdut els dos, i els ha perdut els dos perquè, torno a insistir, ha faltat jerarquia, ha faltat el talent que sí ha tingut el rival per a molt poc fer-te molt de mal.
I errors
i en
individuals.
Canvi, tu, i errors amb individuals. Molt i amb una gran hora a Montjuïc ets capaç de traduir al marcador allò que tens perquè segurament no tens la capacitat de definició que té el Madrid en aquests moments i perquè has comès errors competitius en situacions clau que t'han condemnat, tant a l'anada com a la tornada. Són 6 punts amb els quals ara mateix series líder amb un punt d'avantatge sobre el Madrid i ells serien segon a la Lliga. Per tant...
Dit això, t'entenc i estic d'acord amb
no
tu.
No passa res, perquè jo crec que l'equip ha millorat i ho posem en valor.
Però estic d'acord amb tu, però és,
la Lliga
és,
no s'ha perdut
és compatible avui. Després del
és
que
compatible.
El clàssic,
fer una denúncia sobre clar. El que vam veure ahir i recordant que la Lliga l'has perdut també per a
tots. Sí, i tant. Mm? Fernando, i sentirem els àudios, que és molt interessant, les converses entre Soto Grado i Sánchez Martínez.
Bueno, interessant no és ridícul.
Bé, però està bé, és interessant sentir-los per veure què passa allà en aquelles accions polèmiques. Però bé, el Fernando
Polo. Sembla que un callo atén de les 8 del vespre i li diguin, escolta, en xat, que s'ha acabat l'estoc. No tengo imágenes. No hay, no hay.
Jo, anant al tema del gol, a mi, parafrasejant el Ter Stegen i el Xavi, em sembla una vergonya. Però em sembla una vergonya perquè venim de que plou sobre mullat. És que no te n'has d'anar a fa 35 anys. El Barça li ha botat una pilota dintre de la porteria rival,
a Mestalla,
amb Neto de porter del València, que se la menja. Però no és que la pilota entra a l'aire i la treu, bota dintre de la gespa, de més enllà de la ratlla de gol. I això no s'ha arreglat.
Villamarín.
El Villamarín no podem dir que vota.
Hernández.
Crec
Hernández.
Que tothom més o menys veu un metre o 80 centímetres que un defensa la treu de dintre i que la pilota està dintre. Llavors, aviam, la temporada passada l'Espanyol li va passar també amb un gol contra l'Atlético de Madrid i s'estava jugant l'Espanyol al descens. Va acabar baixant de categoria. I els dos anys que comento del Barça, segur que el Barça s'estava jugant la Lliga. I ahir el Barça s'estava jugant la Lliga perquè, tot i haver fet una Lliga irregular, podia estar guanyant el partit a 5 punts. A 5 punts quedant 6 jornades. I me'n vaig al Clàssico de Montjuïc, on hi ha aquell penal
d'Araujo,
a Tchouaméni, que potser el que hagués evitat com a mínim és la derrota. Potser tu no haguessis guanyat, però crec que et posaves 2-0.
Bueno, eren 2-0.
A casa, 2-0. Després et poden empatar, però ja em poso que et foten 3 gols i el guanyen...
No, penal clarament de VAR.
De VAR, per això dic... O sigui, el tema del gol, de la línia de gol, de la tecnologia de gol, és una vergonya. Es posa el senyor Tebas com es posi. I el Barça té la mala sort de que li cauen gairebé totes del seu cantó negatiu. El Barça està patint, que fa gols que entren i no es veuen. Per mi la pilota entra. I el que és una vergonya és que un jugador internacional com Gundogan, que també hauria de saber que no hi ha tecnologia de gol, però es quedi sorprès de que la Lliga Espanyola en un Barça-Madrid això no existeix. I l'altre dia, escolta, xato, aquí això no ho busqui perquè no ho trobaràs. Això em sembla tercermundista en aquesta competició, amb els pressupostos que hi ha i amb les estrelles que hi ha als dos equips. I anant més enllà, jo crec que aquesta temporada, com diria l'amic Romero, han passat coses. Han passat moltes coses con el VAR. Ho sento molt, O sigui, hi ha una temporada de la pandèmia que van passar moltes coses. Ho sento
per
molt.
Per millor encara va ser més escandalós.
Més escandalós.
Sí, sí.
Però és que aquest any tu busques situacions en què el VAR no ha anat a favor del Barça des de la jornada 1, Sotogrado-Getafe, i són molts punts. Jugant el Barça malament. I són punts que li han tret al Barça, i el dia de l'Almeria, recordem-ho, al Bernabéu, punts que li donen al Madrid. Llavors, que el Barça perdrà aquesta lliga per demèrits propis? Segur. Però aquests demèrits arriben després d'una combinació de punts que no li donen i de punts que li donen al teu etern rival. Amb la qual cosa, jo crec que aquí el tema Negreira està afectant molt. Els àrbitres es volen separar absolutament de qualsevol favoritisme a l'àrbitre.
I els vídeos de Real Madrid,
vale? Però és que a més el que és més trist i baix això és el vídeo de Laporta, em sembla bé, perquè és que el Barça no fa vídeos i l'estan emplomant, i el Madrid, que és el que fa vídeos, que rebenta els àrbitres, és qui l'empluma.
Sí, sí, però em queixo, però
llavors, Fernando, no, com que els àrbitres no només entenen el missatge del leñazo que te crió, pues escolta, Barça guan, o amb un cinexin, o amb un vídeo aficionat, sí, el que vulguis. Barça... Leñazo que te crió, sí, ho sento
Barça,
molt.
Però el Barça, a mi el que em sap greu...
I és trist que jo ho digui perquè no m'agrada gens aquest estil. Sí. Però és que allò del Madrid, sí, sí, amb els àrbitres aquest any, ha sigut perquè els àrbitres es reunissin i diguessin: aquests ni aigua. I acabo. Totes les decisions de VAR arbitrals d'ahir li cauen la mantega pel cantó xungo al Barça. Cauen amb la mantega al terra. Totes.
Sí, sí, però...
Home, que et caigui una, sí, o dos o tres, sí, en contra, vale. Totes és difícil.
L'únic que dic és que jo crec que s'ha de fer per intentar combatre-ho d'una altra manera, perquè a mi em sap greu, sincerament, que el president de Laporta vagi, doni la cara, m'entens? Vagi amb la cara per davant. És un és, dona la cara.
És molt
ell surt i fet... diu el que pensa allà. I en canvi...
El que ha fet avui els, és molt transcendent.
Els altres, o sigui, el Madrid actua de manera civilina, civilina, sense donar la cara. Els vídeos de Real Madrid Televisió són un ordre a Florentino Pérez. Per això jo sempre m'he referit, quan vaig a qualsevol mitjà de Madrid, a qualsevol tertúlia, jo parlo dels vídeos del Real Madrid.
Home, clar, però que no dubta, això no ho dubta ningú, home.
Lluís, que són oficials per ell.
Que, dir,
no, que donem un pas endavant, per una altra banda, des d'un punt de vista de joc, el fet de que es reproduís exactament la mateixa jugada, en comptes de Vitinha es diu Modric, en comptes de Nuno es diu Vinícius, en comptes de Dembélé es diu Lucas Vázquez, però és exactament la mateixa jugada. Qui pensi que això és casualitat està molt equivocat. Mentre altres equips analitzen a través d'intel·ligència artificial, de big data estratègic, d'algoritmes aplicats al moviment espacial, a gestió analítica de les àrees de calor, etc., altres, com nosaltres, seguim amb l'Olivetti des de 1992 escrivint com uns possessos ADN Barça, ADN Barça, ADN Barça. No, el futbol ha evolucionat.
I
nosaltres, no, el futbol ha evolucionat i nosaltres seguim ancorats en creure que perquè anem de blaugrana jugarem d'una forma determinada perquè Déu Nostre Senyor ens empara. No, Déu Nostre Senyor és madridista, que ho ha demostrat aquesta setmana, sobretot contra el City.
Es pot compatibilitzar l'ADN Barça amb la tecnologia. Sí, segurament.
No,
és que hem de fer una pausa.
No vull encetar un debat, potser el farem després, però vull encetar un debat sobre l'estil perquè ja estan clares i conegudes les postures.
No, avui
que
no.
Dir que, sí? Que, aviam,
creus Lluís, que va ser casual? Lluís, la jugada va ser casual?
Et demano una cosa. Cancelo, que ha sortit a quatre fotografies de les més importants que hi ha hagut en contra del Barça en els dos últims partits, que és on el Barça ha jugat pràcticament la temporada de la Champions i a la Lliga, les errades que comet Cancelo no tenen res a veure amb l'estil. Són errades competitives a nivell individual d'un jugador que s'equivoca, i s'equivoca greument en moltes de les accions. Però no té res a veure amb l'estil. Si jugues amb l'ADN, si no jugues amb l'ADN, són cagades, amb perdó, d'un futbolista.
I el dilluns seguirem jugant amb Cancelo.
Malament.
Jugarem amb Cancelo i qui farà el gol serà Baraja, com mira el tema?
Que Cancelo pot ser una mala elecció a nivell futbolístic, però no té res a veure si jugues.
Hola, Damià López, què tal?
Si vas amb l'Olivetti.
Què tal? Bona nit, Olivetti. Vinga, de seguida els àudios del VAR i després, si voleu, parlem de l'estil. Fem una pausa, ara segueix el Tu Diràs.
RAC 1. Com el consum d'hortalissa s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs d'obertura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin.
per aquest esport anomenat vida.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Sóc en Feu Feixada, sóc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomaKurumaSuzuki.com.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la EMA Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5, des de 149 euros al mes, amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a EMA Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes, ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
Ei, digue'm una ruta diferent per anar a la feina.
Un altre cop no, no hi ha altres maneres. Oh, recalculant... Recalculant.
Estrena el teu Seat Arona amb 10 anys de garantia i dona-li la volta a la rutina.
T'esperem a la Ceps Motor, la teva Seat a Barcelona, Avinguda Vallcarca 77.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I també amb David Bernabéu, Lluís Carrasco, Fernando Polo aquí a la tertúlia i ben acompanyats amb el Damià López i el Roger Saperes. Ara escoltarem alguns àudios del bar interessants. Abans, us recordo que si esteu pensant en comprar-vos un cotxe elèctric però encara us semblen molt cars i no us heu atrevit a fer el pas, heu d'anar a Spoticar. És el líder europeu en vehicles d'ocasió. T'ho posen molt fàcil. Hi ha més de 200 concessionaris d'Spoticar que t'assessoraran per trobar el teu cotxe elèctric d'ocasió, a més, a bon preu i amb fins a 3 anys de garantia. I a sobre et regalen el carregador. Si tu també t'estàs plantejant comprar un cotxe elèctric, no ho dubtis, entra a spoticar.es i allà trobaràs el cotxe elèctric d'ocasió. A veure, Dami, que ens havíem quedat amb aquests àudios que a mi em semblen interessants, eh? Tot el que ha sortit avui a la llum de les converses Soto Grado Sánchez Martínez.
Sí, totes les jugades polèmiques que hi va haver, que no són poques, entre les quals el gol fantasma de Lamine Yamal. Com sempre, aquests diàlegs que en el cas d'avui ha fet públic la Federació Espanyola tenen frases especialment sucoses, però tot el que passa durant la revisió del gol fantasma és de pel·lícula. Des del moment que la sala VOR comencen a comprovar que cap càmera dona una visió vàlida per determinar si la pilota ha entrat o no, passant pel no hi càmeres fins al lapidari, no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado. Reanuda con saque de esquina. Escoltem la seqüència.
Vamos a chequear, César, espera un poquito, Iñi, no dejes sacar.
Aguantaos, no con technology. We wait for the VAR. We wait for the VAR. Maybe was goal, okay?
Están mirando,
we are checking. No gol technology.
Sergio, páralo en punto de contacto cuando pegan los guantes a
Lunin y dale cámara.
Espera un segundo porque estamos haciendo un 360 para buscar agencia porque no la tenemos, ¿eh?
Esperamos.
Lo está parando el cuerpo, nos está tapando el cuerpo de Lunin, ¿vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360, esta no me vale.
Nada.
Esa tampoco.
Nada.
Esta tampoco.
Nada.
Esta tampoco.
Nada.
Sigue. Esta tampoco. Esta tampoco.
No tenemos nada de prisa. Es una decisión muy importante. No tenemos nada de prisa. Todas las cámaras.
No tienes más. Confirmamos que todas no hay más cámaras, ¿no?
Cámaras. No tenemos prisa. Lo mejor es esperar. We need to wait.
César.
Dime.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina.
No haya entrado y haya entrado, ¿eh?
Hostia.
Es surrealista.
I en honor a Soto Grado, qui s'ha de dir?
No, ell ho té molt difícil.
Que ell està patint perquè veu que és una decisió important i realment és creïble el toc que utilitza i escolta'm, que és una decisió que pot canviar el curs del partit. Digueu-me, sisplau, si hi ha alguna imatge.
No, que el millor és... No, que no tenemos technology. Que no tenemos gol technology. La penya flipa.
No technology gol. No gol technology.
És brutal.
No, un pensava que José Luis López...
Una vergonya.
Alfredo Aranda apareixeria en
qualsevol... Una vergonya.
Una vergonya
amb baixa a
lliga. Com a lliga. Com a espectacle. com a col·lectiu, com a organització, una vergonya.
I que Gundogan no sàpiga que a Espanya no existeix aquesta tecnologia, per mi és una deficiència del jugador, sí. També t'ho dic.
També dic que no li donava per fer.
Perquè si et prens seriosament la teva professió, saps en la teva lliga el que s'aplica, el que no s'aplica. La tecnologia que existeix i la que no existeix.
En aquell moment potser va de memòria de dir, escolta, tu, que jo ho dono
no
per fer.
No estàs molt content amb el rendiment de
Gundogan. No estic molt content.
S'ha notat.
Jo sé perfectament a la meva oficina quines tecnologies tenim i quines no.
Escolta'm una cosa, has d'entendre...
A mi això m'enfada, David, m'enfada, perquè aquest tio cobra molts milions i ha de saber quina tecnologia s'aplica a la seva lliga i quina no s'aplica, i si no, no ha fet els deures.
I a sobre, que és molt prim, mira, tu.
I perdoneu, que em poso nerviós.
Que ell és molt crític, tu.
Tenim motius per ser crítics.
Però has d'entendre que, a més, són situacions que es produeixen poc, no només a aquesta lliga, sinó en general, també a la Premier es produeixen poques situacions aquestes.
Sí, però...
Ell no ha passat encara, no havia passat fins ahir per cap situació similar a la Lliga Espanyola, i pot passar que només també t'ho creguis, que això està resolt d'una altra manera.
No li ha passat a ell, però en aquesta temporada i en l'anterior sí que hi ha hagut situacions de tecnologia de gol, i no existeix. A mi m'estranya també que no ho sàpiga.
Què més hem pogut sentir, David?
Sí, deixa'm dir-te que sobre aquest àudio en concret, que és en el que es vol centrar el Barça, segons explica Laporta en el seu vídeo, per intentar trobar alguna anomalia en la decisió de no validar el gol de Lamine, des de la Federació Espanyola ens indiquen que els àudios que hem escoltat són els que circularan, que no n'hi haurà més. Literalment ens diuen que no hi haurà àudios a la carta. El Barça voldria tenir, lògicament, el partit complet, perquè d'allà es pot extreure, com ja ha passat algun comentari posterior, que pogués fer pensar que des de la sala Bord, doncs sabien que el gol de Lamine va ser gol, si és que això doncs va passar en algun moment, però perquè això passés, doncs primer el Barça hauria de tenir un àudio que la Federació Espanyola no li cedirà, a no ser que literal també hi hagués una ordre judicial. Sense una ordre judicial, doncs els vídeos són els que han circulat.
No hi ha àudios a la carta, però què hi ha a amagar? Què hi ha a amagar?
No hi ha amagar res, però simplement...
Però dona-li l'àudio al partit,
ja, però llavors...
que no és un membre de la teva federació, collons. És que també...
Ja, però hòstia, Fernando, com que la política és no donar àudio, si demà passat l'Osasuna
si no li
demana l'àudio per una problemàtica, Daniel, que hi ha hagut en el partit contra
però,
el Rayo...
És com si la teva parella et vol agafar el mòbil. Ja, però, si no tens res a amagar, que t'agafi el mòbil.
T'entenc, però hòstia, el que han fet avui és un exercici de semitransparència, si vol, que és la seqüència sencera del que es va dir entre l'àrbitre i el VAR. A mi no em sembla que hi hagi cap tall
de veritat. I de les seqüències i de les jugades que no són objecte de VAR, què?
Va, sí.
El partit dura molts minuts, i hi ha moltes accions polèmiques.
En tot cas, seria revisable la política de transparència de la Federació Espanyola de no filtrar tot l'àudio dels 90 minuts, però en el moment en què, com a mínim, aquesta temporada el que està clar és que no s'entreguen àudios de partits amenats, doncs sí que té lògica que la Federació no te'l dongui.
Sí, però que com que ens donen engrunes i abans no ens donaven res, que generosos que són. Escolta, no hi ha res a amagar. El Barça forma part de la Federació? Sí. D'aquí depèn el tema arbitral de la Federació, no? Tingui l'àudio, no hi ha problema.
4 minuts i la mitjanit. L'última pausa, seguim escoltant àudios i després Joan Laporta i parlarem de la banqueta, de Xavi Hernández.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquil·litat. Citroën. Condicions a citroen.es.
Del 10 al 13 de juliol, prepara't per la festa més gran de l'estiu. El Festival Cruïlla torna a Barcelona amb Pet Shop Boys, Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Kassabi and the Cooks i més de 50 artistes. Vine a viure el festival que recordaràs tota la vida. Aprofita el descompte per Sant Jordi a cruillabarcelona.com.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva app Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa a la dia, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1, amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amables.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí. Molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella. A RAC1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Dos minuts i la mitjanit, el Barça necessita un fitxatge, eh? Això ho sabem tots, no? I per això només hi ha una solució, estalviar.
Torrons Vicenç?
No.
Ah, perdó.
També, pots estalviar per Torrons Vicenç, però també pots estalviar per Obramat. Obramat, Obramat, perquè té mil formes d'ajudar-te amb l'eficiència energètica, també. Estalvia diners i estalvia energia amb Obramat. Aniria bé una mica d'Obramat al Barça ara que està fent el nou estadi. Obramat té els millors materials per a qualsevol tipus d'aïllament, finestres a mida de PVC, s'ajusten a qualsevol reforma i tota mena de solucions per instal·lar energia solar fotovoltaica amb panells, bateries, inversors i el que calgui. Professionals de la construcció i la reforma, Obramat. A veure, Dami, va, anem a sentir algun àudio més de les jugades polèmiques i ja sentirem la porta i acabarem de rematar tota aquesta polèmica del clàssic.
Sí, ja hem escoltat l'àudio del gol fantasma de Lamine Yamal. Anem amb una altra jugada controvertida, la del penal, que significa l'1-1. És curiós que aquí no hi ha ni debat. Per Sánchez Martínez i els seus assistents a la sala a bord, és penal sense matisos de Cubarsí sobre Lucas Vázquez.
Tancadilla, tancadilla.
Bien, penalti confirmado, dame otra imagen, dame otra imagen, dame la GLT, la GLT y le sale. Quizá no, esta, este. Suéltamela, vale, penalti confirmado, vamos a chequearla después, ¿vale?
No, le he hecho solo él, he hecho solo él.